Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia a tothom, benvolguts, benvolgudes, amics de la veu de Navàs. Com cada segon diumenge de mes, us oferim el programa de Ciència a l'abast de tothom. Avui hem seleccionat una temàtica que mai ens deixa indiferents. Parlar de la salut del nostre cos, però des de la vessant de com aquesta es veu influïda, condicionada per la meteorologia, pel temps. L'hem titulat Com afecta el cos la meteorologia. Anem-ho a veure, posem-s'hi. La meteorologia ens afecta considerablement, però no a tothom de la mateixa manera, ni en totes les circumstàncies. Hi ha persones que gairebé no ho noten i d'altres que hi són molt sensibles. Part de la població pateix mals diversos quan canvia el temps o les estacions de l'any, ja que el clima i la meteorologia tenen una gran influència sobre la salut i el benestar de nosaltres, de les persones. Actualment la meteorologia, els canvis de temps, són més, podríem dir-ne, acusats que abans, i això els humans ho rebem, ens afecta cada mes. No en va la saviesa popular, fa alguns refranys referits al temps i al benestar de les persones. Per exemple, diu, està sota la influència del temps. La primavera la sang altera, la tardor és la primavera de l'hivern, i així, etc. Moltes vegades es fan servir com a sinònims temps meteorològic i clima, i no és el mateix. Anem-ho a definir. El temps meteorològic fa referència als canvis en les condicions atmosfèriques que tenen lloc a escala temporal petita, hores, dies, o sigui, de poca durada. Per tant, quan una condició atmosfèrica, un vent, un fred, una pluja, una neu, duren poc, allò es diria que és una referència, estem fent referència al temps meteorològic que està fent. La meteorologia és la ciència que tracta aquest estat del temps i dels fenòmens atmosfèrics de la Terra. Els fenòmens atmosfèrics que més coneixem són els aeris, el vent, els aquosos, la pluja, la neu, la pedra, els lluminosos, com les aurores boreals, maquíssimes, o l'arc de Sant Martí, l'arc iris, elèctrics, com els llamps, els trons, etc. Això és la meteorologia. I el clima? Què és el clima? Es defineix com el temps meteorològic mitjà d'una regió al llarg d'un període de temps llarg. D'una regió, per exemple, Catalunya, o bé si volem posar-hi Navàs, o si volem posar el Baixes, però durant un temps llarg, no com el temps meteorològic és una cosa curta, sinó que el clima has d'estudiar-ho durant dècades o més durada. Per exemple, si recollim una sèrie de dades del temps que fa Navàs durant una setmana només, la temperatura mitjana, la pluja que ha caigut, o els cops de vent que ha fet, això seria el temps meteorològic, això seria meteorologia, i seria la meteorologia de 7 dies. En canvi, si recollim una sèrie de dades del temps que fa Navàs durant 5 anys, per exemple, temperatura mitjana, estiu i hivern, pluja caiguda cada mes, ràfegues de vent en períodes que es produeixen, això seria el clima de Navàs, seria la mitja de 5 anys del clima, no de la meteorologia. Com és el clima a Catalunya, al Bages i a Navàs? Bé, si haguéssim d'explicar com és tot això, seria, doncs, no un programa, sinó molts. Anem a donar-hi una pinzellada. Ja hem dit que el clima és el temps, però d'una llarga durada. Doncs a Catalunya, anem a posar un exemple, l'any 2020 va ser l'any més càlid des del 1950. Déu-n'hi-do, 70 anys. La temperatura més alta que hi va haver-hi a Catalunya l'any 2020 es va registrar a les estacions meteorològiques que hi ha i va ser de 41,6 graus centígrads al Carràs, al Segrià, el 31 de juliol. O sigui, en 70 anys la temperatura més alta que hi ha hagut a Catalunya és de 41,6 graus centígrads. A l'extrem oposat, la temperatura més baixa es va assolir a la Bonaigua, al port de la Bonaigua, a 2.265 metres, més o menys, al Pallars Sobirà, i això va ser el dia 26 de desembre de... El 26 de desembre, no tinc, ara no tinc l'any. Bueno, i eren 15,5 graus sota zero. Per tant, ja podríem dir d'alguna manera que a Catalunya el temps meteorològic està situat, ubicat entre un màxim de 41,6, aquest que hi va haver al Carràs, i de menys 15,5 que hi va haver al port de la Bonaigua. Per tant, la diferència és considerable, és 65, 40, 50, cap a 60 graus de diferència entre l'un i l'altre. Si això era el temps de llarga durada, podríem dir-ne, en quant al clima de la comarca del Bages, anem a sumar aquest, tenim aquí un clima mediterrani, que en diuen continental, diguem-ne, caracteritzat per una notable oscil·lació tèrmica, varia molt els intervals de temperatura que hi ha, però la variació de l'altitud de les comarques també depèn de si és muntanya o si no ho és. Això fa que hi hagi unes condicions d'humitat i de temperatura molt diferents d'un cap a l'altre de les comarques doncs, del Bages, perdó, no de Catalunya, de Bages. I si ja baixem una mica més, en abast, aquí els estius en general són curts, càlids, secs i majoritàriament està despejat el temps. I en canvi pels hiverns són llargs, fa força fred i parcialment nuvolats, núvols. Durant el transcurs de l'any la temperatura generalment varia, en abast, entre el 0 o una mica menys del 0, els 4 sota 0, i els 31 graus centígrads. I rara, o sigui, és poc sovint que baixi a 4 sota 0, i també no és gaire sovint que pugi a més de 34 graus a l'estiu. Canvis de temps i la salut. Com ens afecten? Com ens canvia el nostre cos amb un canvi de temps? Això és la meteorologia. Doncs, de moment, diguem que té un gran interès estudiar els canvis aquests de temps pel que fa a les eines, podríem dir, d'anticipar-se a que els pacients puguin evitar-ho, no tinguin efectes negatius, la gent no. La influència del temps és una eina molt poderosa pels éssers vius, per nosaltres, però també molt pels animals, perquè així s'adapten a l'entorn i tenen una supervivència més petita o més gran, no ho sabem. Així coneixem com la natura ens afecta i també com respectar-la millor per no desequilibrar-la, per no alterar-la. L'afecció del temps no és poc, no és poc important, podríem dir. El 50% de la població, de la gent, es queixa de que el temps li afecta la seva salut, en major o menor grau. Científicament es creu que el 25% de la població és sensible al temps. O sigui, quan hi ha un canvi doncs, de pluja, de vent, de neu, de fred, ho notem. A més, sembla que també el 50% de la població és capaç de predir el temps que farà en funció dels símptomes que té, què li fa mal, com es troba, què sent en el seu cos, etc. Doncs, segons com són aquests símptomes, diu aquí ve un canvi de temps, aquí ve pluja, això ho hem sentit moltes vegades. Em sembla que farà fred. Els fenòmens meteorològics que tenen un efecte més incisiu sobre la salut de les persones són les tempestes, el fred, la humitat i la pluja. Per tant, aquests quatre, les tempestes, el fred, la humitat i la pluja, són el que el nostre cos se n'entera més. Un exemple clar és l'artritis reumàtica, sobretot a la gent gran, amb dolors a la munyeca, dolors de reuma, que s'agreugen molt amb els canvis de temperatura, també d'humitat i també de pressió atmosfèrica. També hi ha altres manifestacions que incideixen sobre la nostra salut, que hi són degudes al temps. Les fases de la lluna, les marees mateix, la llum, no és igual la llum de l'estiu que el els foscos, els humits, els, diguem, apagats dies de l'hivern, no? Amb menys intensitat. Altes temperatures i humitat s'han relacionat amb una disminució de la capacitat de mantenir la concentració mental. Per tant, sembla que has de per estudiar, has de per anar a escola, si hi ha una alta temperatura i humitat, això ens perjudica. No estem tan atents. Problemes de disciplina en els nens també es veuen afectats pels canvis en els vents i en la pressió atmosfèrica, per exemple. I així ens podríem anar redactant doncs, com el canvi de temps afecta la salut. I fem una petita pausa i ens hi tornem a posar en un altre aspecte també de la salut en el cos segons la meteorologia, que és el tema d'avui. Fins ara mateix.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much.
Ja hi tornem a ser. Continuem el programa de ciència a l'abast de tothom. Avui, parlant d'un tema doncs, d'ajuda humana, podríem dir, mèdica, de com afecta el cos la meteorologia. En aquesta segona part seguim parlant i ens referirem a un fenomen poc conegut però que té molta importància. És el de les càrregues elèctriques que es produeixen en l'ambient i que afecta també molt, ara ho veurem, en el nostre cos. Són els ions de l'ambient i que són diminutes partícules, diminutes, molt petites, a l'aire, que el carreguen elèctricament i que no veiem, perquè són això que hem dit, infinitament, quasi bé, infinitament no, però molt, molt petites. Ens produeixen causes com aquestes, per exemple. Per què ens sentim en ocasions cansats quan el cel està molt nuvolat i, en canvi, amb més energia després d'una descarga per una tempesta? Per què permaneixem temps en un edifici, si ho fem, d'estar en un edifici tancat, amb aire condicionat o calefacció central, ens provoca cansament, un cansament especial o una certa irritabilitat? Per què baixa el nostre to vital després d'un viatge ficats dins d'un cotxe, per exemple? En definitiva, quines causes provoquen algunes malalties o problemes que ens afecten i que moltes vegades els metges no ens les han explicat o poder encara doncs, és recent el coneixement que se'n té, no? Moltes d'aquestes situacions tenen respostes amb l'efecte que causen els ions de l'ambient, que són diminutes partícules a l'aire carregades d'electricitat. Si fa anys que es coneix i que es dona, com sabem, una gran importància a la puresa de l'ambient, a la no contaminació de l'aire que respirem, i que aquest influeix molt a la nostra salut, això es coneix, està estudiat, no és el mateix, és més recent que la càrrega elèctrica de les partícules suspeses a l'aire ens pugui produir. Mal de cap, depressió, irritabilitat, decaïment, insomni, migranyes, malestar general i tot un seguit de malalties respiratòries com asma, bronquitis, febre, catarros, en fi, moltes, ja veieu, lesions, irritabilitats que de vegades no els hi donem explicació. La resposta, en alguns casos, no sempre, està doncs amb aquests ions presents a l'ambient. Fixeu-vos, anem a fer una petita reflexió. L'aire està format per el que en diem molècules de components. Per exemple, l'aire té molècules de vapor d'aigua, té fum, té pol·len, té pols de les partícules de metalls, té gasos irritants o tòxics, com el monòxid de carboni, de la calefacció, per exemple, si es produeix, del diòxid de sofre, si cremem doncs, compostos del carbó. Aquestes molècules tenen, dintre d'elles hi ha àtoms, que són més petits, i que estan formats per un nucli amb protons i neutrons, i que a la vora giren els electrons. Doncs bé, en aquests és els que ens hem de fixar, en els electrons. Aquests electrons, més lleugers, més petits, es desplacen amb molta facilitat i trenquen l'equilibri de l'ambient. Els que hi ha positius, els que hi ha negatius d'aquests ions, els que hi ha doncs, això, positius que se'n diuen protons i negatius que se'n diuen electrons. I llavors es creen les càrregues elèctriques en l'ambient. Un aire sempre té una determinada concentració d'ions, una càrrega electrostàtica molt petita, però tremendament important per la vida dels éssers vius. Si eliminem aquesta electricitat estàtica present a l'ambient, per exemple, les plantes no es desenvolupen adequadament. I si és en el cas dels animals, també pateixen i alguns fins i tot moren al cap d'un temps. Per tant, hi han de ser-hi. I quantes n'hi ha? En general, en una atmosfera sana, conté entre 1.000 i 2.000 ions per centímetre cúbic. O sigui, són molt petits, però és que un centímetre cúbic també és molt petit. I cada centímetre cúbic en pot tenir entre 1.000 i 2.000 d'aquests positius i negatius que estem parlant. Aquest cert equilibri, amb què es pot trencar? Amb què es pot, diguem, si és... que m'he descobert una cosa. D'aquests 1.000 a 2.000 ions per cada centímetre cúbic, normalment, de cada 5 són positius i 4 negatius. 5 positius i 4 negatius. O sigui, n'hi ha una mica més de positius que de negatius. I com podem trencar? I això seria l'equilibri perfecte de l'ambient. I com el podem trencar? Com fa quan s'espatlla i llavors tenim problemes? Doncs aquest equilibri es pot perdre per exemple, fenòmens atmosfèrics naturals. Proximitat d'una tempesta, d'una forta ventada, o bé contaminacions, pols a terra, a casa, fibres sintètiques doncs, que hi ha amuntegades, ús d'aparells elèctrics a casa o al treball, aire condicionat, calefactors. Els aparells elèctrics destrueixen els ions negatius, que són els que són els millors, com veurem, i fan proliferar els positius, que interessa que no n'hi hagi tants. El que provoca això, una atmosfera que sigui asfixiant en certes cases i oficines. En canvi, la presència dels ions negatius en l'aire, dels negatius, que en diem els electrons, aclareixen la ment, aixequen l'ànim, produeixen una sensació d'alleujament, de benestar físic, etc etc. Per tant, ens interessa un ambient que hi hagi, que els que hi ha d'haver, o sigui, 5 de positius i 4 de negatius, però que no augmentin massa aquests positius, perquè el que ens fa estar més bé són precisament els negatius. Deu haver algun exemple, perquè això ha sigut una miqueta espès. El temps refresca l'ambient, quan plou, per exemple. La sensació agradable de frescor, de relax, de benestar, que es percep al bosc, o quan plou, o estirats a la gespa, o a la vora d'un riu, o bé prop d'una cascada, o a la sorra del mar, en molts llocs, no?, és deguda a la presència d'aquests ions negatius a l'atmosfera. Són els que ens fan estar bé. Per això, us imagineu relaxar-nos, a vegades, amb vistes a una gran cascada. Anem a imaginar-nos les cascades del Niàgara, on el salt d'aigua produeix més de 400.000 ions d'aquests negatius per centímetre cúbic. Hem dit que n'hi podia haver, que el normal és que n'hi haguessin entre 1.000 i 2.000. Doncs allà se'n produeixen, amb el saltar l'aigua, les cascades del Niàgara, cap a 400.000, amb un predomini principal d'aquests negatius, i això és positiu, i és el que facilita la felicitat i el relax. Per contra, els ions positius a l'atmosfera provoquen una sensació de pesadesa, acoplament, això ho trobem en espais tancats, en edificis malalts, amb molta gent, amb aire condicionat, per exemple, amb escassa o nula renovació de l'aire, amb el fum del tabac, etc. I això genera, ja ho sabem prou, una sensació de claustrofòbia, de grans... això també ho trobem en grans magatzems, en súpers, per exemple, amb aglomeracions de gent, i provoca doncs, també un esgotament psicològic, físic i depressiu. Vist això, la importància d'aquests ions positius i negatius, i que els negatius, doncs pensem, estan a vora el mar, en una cascada, en un ambient fresc al bosc, doncs ens ajuden, i els positius no. Anem a veure ara la importància de la temperatura amb la salut. La temperatura ambient, quan augmenta, quan fa calor, quan augmenta la temperatura de dintre casa o l'ambient del sol, podríem dir, fa que augmenti la transpiració i la dilatació dels capil·lars de la pell. Això ens ajuda a perdre el calor a través de l'evaporació per suor, per exemple. I aquestes dilatacions dels capil·lars de la pell incrementen el flux de sang sobre la pell, afavorint el refredament degut a la radiació abans que tornin a passar la sang aquesta cap als òrgans interns. No? Per tant, la temperatura ambient augmenta, però la evaporació aquesta, doncs, diguem que es produeix amb una dilatació per la calor. I quan la temperatura ambient disminueix, llavors la reacció del cos és precisament la contrària. Els capil·lars de la pell es redueixen, pateixen una contracció, per tant, de minimitzar la pèrdua de la calor a través de la pell. A vegades també es contrauen els muscles de tal que produeixin aquesta calor que no tenen. I és quan tremolem de fred. Tots aquests mecanismes termorreguladors, de temperatura alta o baixa, suposen una càrrega considerable del sistema cardiorrespiratori, que pot afectar, diguem-ne, les persones amb problemes de salut o d'edat avançada. No? I llavors, quina és la temperatura del cos humà, podríem dir-ne, la temperatura normal que hi ha d'haver? Ja ho sabem, uns 36 graus. a les malalties es pot elevar fins a 41 graus, no passa gaire d'aquí, que és quan hi ha hipertèrmia, és una fase perillosa, podríem dir, i el cos humà és molt sensible als augments de temperatura interior, i ja sabem que només 3, 4, 5 graus de més poden causar danys molt importants i fins i tot la mort, veia. Es toleren encara menys les baixes temperatures i per això no passem gaire de 35 o 34 en avall, que és la hipotèrmia, i llavors es comença a sentir una somnolència fins a caure en un lletarg profund, podríem dir-ne. I quina és la temperatura de confort que hi hauria d'haver? Com està bé al carrer o com està el bé a casa? Fixeu-vos, a l'exterior de casa, a l'exterior, a fora, és aquella temperatura que les persones no experimenten cap sensació de calor ni de fred. És a dir, quan les condicions de temperatura, d'humitat, de moviment de l'aire, ens són favorables a l'activitat que estem fent. Varia molt d'una regió a l'altra. Hi ha casos extrems, per exemple, a Finlàndia la temperatura de confort, la que es troben bé, està al voltant de 14 graus i prou, mentre que a Taiwan es troba en 28, el doble exactament, la temperatura de confort. En un estudi recent, dut aquí a Espanya, es va comprovar que la temperatura de confort varia entre 14 graus a Vigo i 23 a Cartagena, perquè la gent s'hi senti bé, de confort. I a Barcelona la temperatura de confort que van avaluar és de 20,3-20,5 graus. Catalunya es pot considerar una regió més aviat temperada, càlida, i per tant els efectes del fred seran més pronunciats que en països d'altres latituds. I a l'interior de la llar, a l'hivern n'hi ha prou amb 18, 20, 21 graus. Pensem que reduir la temperatura un grau suposa un estalvi d'energia del 8% i en el temps que corren val la pena doncs, tenir-ho en compte. I a l'hivern normalment es pot apagar la calefacció o deixar-la baixa a la nit, ja que el calor que s'ha acumulat durant el dia pot ser suficient. A l'estiu, l'hivern hem dit 19-21 graus, a l'estiu una temperatura de 26 graus és ben tolerable i es consumeix menys energia, no hi ha excés d'energia. Els aparells de refrigeració s'han d'instal·lar en llocs on incideixi poc el sol, de manera directa, i que tinguin una bona circulació d'aire. Vist això de la salut de cara a la temperatura i de cara als efectes de les partícules, el que pol·luen a l'aire, els ions, fem un petit descans i passem a la tercera part i última del programa de ciència a l'abast de tothom, avui parlant de com ens afecta en el cos la meteorologia.
Deixarem el Montseny enrere i rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Oh! Deixa que et canti una cançó. Oh, oh, oh. Una cançó per al somriure més bonic d'aquest estiu. Oh, 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 oh. Tu encens el sol, ets la calor que mou el món. Sigui diferent a l'endemà. La vida és massa curta per perdre's en els detalls. Que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó. Una cançó per al somriure més bonic d'aquest estiu. Tu encens el sol, ets la calor que mou el món.
tornem aquí, en el programa de Ciència a la base de tothom, avui parlant de com afecta el cos la meteorologia. I ara ens toca veure com afecten les tempestes i les estacions a l'any. Les tempestes, per exemple, el vent. En general, l'efecte del vent provoca crispació i les persones poden notar més neguit quan fa ventades fortes. Hi ha estudis fets pel Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona, el doctor Balbuena, que van registrar que els atacs de pànic eren 3 vegades més freqüents quan bufava vent de ponent, de l'oest, mentre que reduïen a la meitat quan plovia. A la tardor eren més comuns que no pas a les altres estacions. I en quant a la pluja, doncs quan plou es produeix un efecte alliberador. La presència de pluja té efecte sobre les malalties, al·lèrgiques sobretot, es redueixen durant un període de pol·linització. La pluja fa disminuir el nivell de pol·len de l'atmosfera, fa caure, i per tant també els símptomes al·lèrgics que hi ha associats. Una tempesta de trons i llamps pot conduir a epidèmies d'asma. Hi ha un cas al Regne Unit que va multiplicar per 10 les admissions a l'hospital, els hospitals d'allà, durant una forta tempesta de llamps l'any 1994. Sembla que la causa poden ser els canvis electromagnètics que es produeixen, ja que una tempesta de llamps o de trons incrementa la concentració d'ions positius, que ja hem vist que eren els dolents, ens convenen els negatius, i també pot fragmentar els grans de pol·len i lliurar més fàcilment al·lèrgens que després penetren els bronquis i provoquen atacs d'asma. Hi ha un refrany que diu: tal com després de la tronada ve la pluja, també després de la tempesta ve la calma. I els llamps i trons, com hi afecten? Quan llampega, genera por i irritació. Això ho sabem prou ben bé els que no ens agraden gaire. No obstant, els efectes més dramàtics de les tempestes no són la por, sinó les fulminacions que hi pot haver, que toqui un llamp, i les fatalitats de poder causar morts. No? A tota la Terra s'ha avaluat que cada segon es produeixen uns 2.000 tempestes de llamps i que això suposa una caiguda de 100 llamps cada segon, o el que és el mateix, 8 milions de llamps cada dia a la Terra, a tot el planeta. Als Estats Units s'estima que els llamps són els responsables d'uns 100 morts i 300 ferits cada any. Els més exposats sempre són doncs, els que estan a l'aire lliure, els pagesos, el camp, els mariners, els que estan en espais oberts, els excursionistes, els jugadors de golf, els que passegen a l'aire lliure, també això pot ser un risc. Caure't un llamp provoca al cos cortocircuits en els sistemes elèctrics del nostre cos, com són els impulsos cardíacs, i aquí els espara, els talla, provocant parada cardiorrespiratòria o impulsos del sistema nerviós. Presenten també els llamps i trons cremades considerables, lesions a l'oïda, estrès traumàtic, etc. etc. I les estacions, què en direm? Doncs anem-les a repassar una miqueta. A la tardor és l'època en què els psiquiatres solen atendre més pacients, la tardor. Al reduir-se la llum del sol, i en general plou més, hi ha més hores que precedeixen a la pluja, i aquests canvis fan que els neurotransmissors nostres es descompensin i algunes persones ho noten molt més. A la primavera, la cita popular diu que la primavera la sang altera, però els experts diuen que no hi ha cap relació entre diguem, el circuit de la sang, el moviment de la sang i la primavera, que no hi ha una base científica, que és com una tardor en petit, una primavera. I a l'estiu, doncs la llum solar té molts avantatges i l'augment té molts beneficis per les persones. Moltes persones ja ho saben, prenen vitamina D perquè encara que som en el país del sol, ens en manca de prendre-la, o ens manca de prendre el sol més estones, vai, i de forma adequada. I per això ens recepten molts cops vitamina D. La manca de vitamina D mantenir, o sigui, la vitamina D, perdó, el que fa és mantenir tersos els ossos i que no es desmineralitzin. També manté fort la vitamina D, el sol, que li diem, els muscles per evitar caigudes. 8 de cada 10 persones, tant sigui homes com dones, majors de 65 anys, tenen molt poca vitamina D a la sang. Els experts opinen també que el canvi climàtic pot comportar risc de modificar la conducta humana, sobretot amb més agressivitat. L'escalfament global afectarà a les persones. Això no vol dir que afecti, que augmentar la temperatura, diguem, afecti amb tots per igual, amb tot, que tots serem més agressius, ja que no és una conducta lineal, sinó que és que té molts més factors que no pas la calor. I el canvi climàtic, vaja. I a l'hivern, al reduir-se la llum solar, poden incrementar-se els quadres depressius, sobretot. D'aquí que alguns tractaments utilitzen làmpades solars, tipus de làmpades solars, per substituir-ho. La taxa de mortalitat és entre 10 i 25% més elevada que l'estiu de l'hivern, principalment a causa de l'augment de les defuncions per malalties cardiovasculars i respiratòries, amb gent vulnerable, gent gran, nens, dones i les persones que tenen ja algun problema previ també, ja. I té molta influència també l'augment de temps, del temps que passem en espais interiors tancats a l'hivern, cosa que a l'estiu doncs podem estar més a l'aire lliure. Hi ha alguns sobre el temps, hi ha sempre savis refranys. Per exemple, diu, còlics a l'hivern, refredats d'estiu i febres de primavera, la mort a darrere. En conjunt, els efectes que poden tenir les condicions meteorològiques en la conducta de les persones ens fa ressaltar que el clima mediterrani és un dels més saludables. Un dels més saludables, si no el que més. Perquè aquest clima mediterrani té estacions amb molta llum i poca pluja, que són factors que ressalten la qualitat de vida, diguem-ne, de la gent que hi vivim. Estem amb això, amb una sort. Ja per acabar, donarem una pinzellada només al temps com afecta les articulacions, que és una cosa molt comuna també. Els malalts de reuma o artritis, que el reuma no existeix mèdicament, sinó que científicament és l'artritis, és tot un conjunt de dolències de l'aparell locomotor, dels ossos, dels muscles, de les articulacions, dels tendons, dels lligaments, i la gent que ho pateix sap prou bé que, doncs, que aquesta malaltia reumàtica els afecta doncs, greument i que els canvis de temps, la meteorologia, és un dels puntals que hi ha per afectar-ho, que els causa doncs, més inflamacions i dolor a les articulacions, bàsicament. S'ha comprovat que el descens de la temperatura està lligat amb l'augment del dolor i la rigidesa de les articulacions, per tant, quan anem cap a l'hivern. Aquests símptomes també apareixen al variar la humitat ambiental, si hi ha gaire humitat i augmenta molt la pressió atmosfèrica, també es poden donar. Les persones més sensibles s'ho coneixen i et diuen plourà, ho sento, fins i tot en els meus ossos, i a vegades, o moltes vegades, ho solen encertar. I fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Com afecta el cos la meteorologia? Hem parlat dels temes meteorològics, de la meteorologia i del clima, al començament. Hem fet un repàs al clima a Catalunya, al Bages i a Navàs. Els canvis de temps com afectaven a la salut. La importància dels ions, aquestes partícules que hi ha a l'aire, sobre nosaltres, diguem-ne. Hem vist que hi ha zones ambientals amb ions negatius que relaxen, que són els beneficiosos, i amb ions positius, que són al revés, provoquen esgotament, depressions, pesadesa, etc. Hem parlat de l'efecte de la temperatura a l'ambient, al cos humà, i a l'exterior de casa i a dins de casa. Hem parlat també dels efectes de les tempestes, del vent, la pluja, els llamps, els trons. Hem parlat dels efectes de les estacions, últimament, darrerament, vaja. i finalment el temps i les articulacions. Senzill programa de servei, esperem que alguna ajuda hagi aportat, per simple que sigui. Molt bon dia, bona setmana i fins al programa del mes que ve.